Quan plegui.
Vinga, fins demà, Carme.
Bon dia.
Són les 9 del matí. Fórmula Estel, la fórmula musical.
I ara notícies amb el Joan Ortiz.
Què tal? Bon dia. Mas se sotmet d'aquí una hora al segon debat d'investidura, que per ara, evidentment, està encallada. Aquesta investidura, Artur Mas tornarà a demanar aquest matí el suport del Parlament per ser investit com a president de la Generalitat. Ahir hauria ofert a la CUP un govern amb un lideratge més repartit entre tres vicepresidències, però la CUP no ho va acceptar. Fins ara no ha passat mai que un president no hagi sortit elegit en segona votació i, si no ho aconsegueix, la presidenta de la cambra haurà de tornar a proposar un candidat després de noves consultes amb els grups i convocar un nou debat d'investidura. Té com a data límit el 10 de gener. Si per aquella data no tenim encara nou president, s'haurà de recórrer a unes noves eleccions que serien pel mes de març. El govern ha anunciat que desobeirà el TC i seguirà endavant amb la desconnexió d'Espanya. Després d'una llarga reunió de 3 hores, el Tribunal Constitucional va suspendre, ho sabem, aquesta declaració d'inici del procés d'independència aprovada al Parlament el dilluns passat. Per primer cop, el TC va aplicar la modificació del seu reglament i va advertir el president en funcions, Artur Mas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i 19 alts càrrecs més, que si incompleixen la resolució pot comportar responsabilitats penals, segons fonts del govern espanyol. Però això no sembla que hagi desencoratjat el govern català, que no farà cas de moment d'aquesta resolució. Mentrestant, la Fiscalia Anticorrupció, i seguim donant més notícies que afecten el territori, donava ahir per acabada la instrucció del cas ITV després de 3 anys d'investigacions. El principal acusat, l'exsecretari general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, està acusat d'intercedir a favor d'empresaris del seu entorn a canvi de comissions i legals. I l'Audiència de Tarragona decidia deixar en llibertat sota fiança de 250.000 euros Andreu Viloca, el tresorer de Convergència. El magistrat decidia deixar-lo en llibertat en considerar que no hi ha risc de destrucció de proves i que Convergència Democràtica de Catalunya ja ha dipositat aquesta fiança imposada per l'Audiència. Viloca era a la presó des del 23 d'octubre pel suposat cobrament de comissions del 3% a canvi d'obra pública.
Doncs gràcies, Joan. Ja us avancem ara els continguts que tindrem en la fórmula fins a les 11.
Pràcticament no cal, perquè la Mercè Rago ho ha dit molt bé.
Ja ho he dit.
L'hora del consumidor amb el director.
Ella ja tenia el cap, sí. Ja tenia el cap més endavant. El micro de la Mercè, que no la sentim.
No em deixeu parlar.
Pot ser que no escoltem a la Raga-Raga.
Pot ser, això ja és, em canvien el nom, Carmi. Tu ho veus?
Carmi.
Canvien el nom, Carmi.
Ho heu sentit tots, eh? Ho heu sentit tots.
És que ja tenim tanta confiança amb la Carme de l'Hipercor que ja li canvio jo el nom. Veus, no es pot parlar.
Deia l'hora del consumidor.
L'hora del consumidor. Tot seguit amb el subdirector avui de l'Agència Catalana del Consum, l'Albert Malià, que ens explicarà molt bé el tema que tractarem avui. Assegurances mèdiques, diferents. També amb la Carla Gràcia, com sempre.
Ara li anava a canviar el nom a la Carla i ja li deia Carme.
Heu de fer mindfulness tots plegats,
En qualsevol
cas. Bona recomanació.
Sí, això mateix. En qualsevol cas, digues, Oriol.
No. Jo, si hi havia algun contingut més, us feia senyals de... Hi ha més continguts a partir de fins a les 11? No, fins aquí. Doncs gràcies i marxem al Ferran Capdevila, al Toni Huguet i qui us ha acompanyat des de les 8, Oriol Casals. Que tingueu molt bon dia i fins demà.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Del 5 al 12 de novembre, Barcelona és la capital mundial de la consciència ambiental. Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient. El cinema de l'esperança. FICMA, pel·lícules que et commouran. El cinema Girona, Caixa Fòrum, Cosmocaixa i Universitats. T'ho perdràs? Figma.com. El canvi està en marxa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Joan Ortiz.
Què tal? Benvingudes i benvinguts. Ara podríem dir, sí, d'una forma més oficial en aquesta Fórmula Estel que ens portarà fins a les 11 i que serà servidor qui l'anirà conduint, tot i que d'aquí una estona cedirà els micròfons a la Mercè Raga i a la Carla Gràcia. A continuació, però, abans de tot plegat, ens anem amb aquest tema musical That'll Be The Day, de Linda Ronstadt. I amb això ens situarem al voltant de les 9 i 10 minuts. Fins ara.
Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die.
Estel, la fórmula musical.
Seguim a la sintonia de Ràdio Estel en combinació de música i espais dialogats. Parlats a continuació l'hora del consumidor amb el sotsdirector de l'Agència Catalana de Consum, el senyor Albert Malià, i la Mercè Raga i la Carla Gràcia. Què tal, com esteu? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Us cedeixo els micròfons i us escolto amb molta atenció.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Com bé deia el Joan Ortiz, avui rebem la visita del subdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià, per tal de resoldre dubtes relacionats amb la contractació d'assegurances mèdiques. Què tal? Molt bon dia, senyor Malià, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Carla Gràcia, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè, molt bé.
Avui toquem aquest tema de les assegurances d'assistència sanitària, un tema molt important.
Molt necessari.
I molt necessari, Carla. Et sembla si obrim les connexions telefòniques per tots aquells oients doncs, que ens estiguin escoltant i vulguin dir la seva també, li vulguin preguntar algun dubte que sigui al voltant del tema que tractem avui a l'hora del consumidor, les assegurances d'assistència sanitària, al senyor Albert Malià.
Em sembla fantàstic, Mercè.
Recordem
a més a més, estic constipada. És a dir, que penso en totes les persones que potser no es troben bé i han d'anar al metge o així, i que pensen, ai, no sé si necessitaria una assistència o no, i quines condicions puc tenir...
Aquest dubte, no?, que sempre tenim al cap, eh? Si ho fem, si no ho fem, doncs vinga, nosaltres avui intentarem resoldre aquests dubtes i si teniu altres dubtes, doncs podeu trucar a partir d'ara mateix en directe al 93-409-2771 o al 93-409-2772. Comencem, si us sembla, amb la primera pregunta que li fem nosaltres mateixos al senyor Balià. Quina ha de ser la durada d'un contracte d'assegurança d'assistència sanitària?
Bé, la durada del contracte, tinguem en compte que és una prestació d'un servei i la prestació d'aquest servei es determina o es fixa en un document que és la pòlissa, les condicions particulars de la pòlissa, que és on es fixa aquesta durada, que en cap cas pot ser superior a 10 anys. Recordem això, que la pòlissa és el document que demostra doncs, l'existència del contracte, que per tant doncs, l'hem de tenir, l'hem de demanar, i és on tindrem totes les condicions, els detalls, després en tot cas en parlarem. I també recordar que en el cas de les assegurances, el més normal, el que és més habitual, és que la durada sigui d'un any.
I en aquest sentit ens ha parlat de la importància de la pòlissa. Quines dades ha d'incloure aquesta pòlissa?
Bé, en principi, la pòlissa d'assegurança mèdica, hi ha altres assegurances també, però en el cas de l'assegurança mèdica, hi ha bàsicament tres parts. Una primera serien les condicions generals, que són les que s'inclouen en totes les pòlisses, per tant, són de caràcter general, i que són les que posa l'entitat asseguradora i que hem de subscriure, regula els aspectes bàsics, no? Després hi ha les particulars, que aquestes probablement són les més importants, perquè aquí és on hi ha les dades de la companyia, les dades del prenedor, el concepte assegurat, el beneficiari, el risc, la quantitat, l'import de la prima, el venciment, la forma de pagament i la durada del contracte. I després, en últim terme, hi ha les condicions especials, que potser no hi són en tots els casos, però que hi poden ser, i que el que fan és modificar algun aspecte de les condicions generals. És molt important, quan tinguem doncs, la nostra pòlissa i quan la contractem, que comprovem molt bé quines són les exclusions que tenim, perquè aquesta és la part, diguem, més... que porta més problemes, Quines són les cobertures que tenim, en definitiva.
Doncs dèiem que és un tema important. Ja tenim la primera trucada, el Josep, que ens truca des de Vilanova i la Geltrú, que ja el tenim a l'altre costat. Què tal, Josep? Molt bon dia. Gràcies per trucar. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva pregunta, Josep.
Doncs mireu, jo he tingut una desagradable sorpresa amb la meva assegurança. Estava en agrupació, en teoria encara hi soc. I, estic amb denúncies i coses d'aquestes. Aviam, jo fa exactament un any, o sigui, tot el novembre de l'any passat vaig estar de baixa. Tot el mes vaig tenir que fer servir aquesta assegurança i amb tan mala pata que ho vaig trobar tot. O sigui, per mi que els astres estaven tots compinxats. Em vaig trobar que quan vaig trucar a l'assegurança em van atendre molt malament. Vaig anar d'urgències, em van cobrar unes coses que no estaven a la pòlissa. Em van atendre uns metges molt incompetents i vaig tenir que anar fins a 3 vegades. Vaig aprofitar i vaig anar-hi amb la meva dona, que també es va trobar malament. Clar, jo tot això encara no ho sabia, no? Quan acaba tot el problema aquest, cap allà al desembre, em vaig veure tan en mal atès que vaig dir, escolti'm, doncs jo no vull seguir amb vosaltres, perquè en 2 o 3 anys que feia que tenia l'assegurança, doncs l'havia fet servir només una vegada, aquella. I aquella vegada doncs, em vaig sentir molt mal atès. Vaig fer un escrit amb la meva renúncia, i bueno, quina és la sorpresa, que em diuen no, ja està fora de plaç, vostè tenia l'assegurança de gener a desembre, ja m'ho deixi, tot i que jo la vaig contractar al juny, però bé. I em diuen que estic fora de plaç, que tinc que seguir pagant tot el 2016. He dit, no. Jo tinc una sèrie de qüestions que no estic d'acord i que jo pago els serveis, però no vull seguir pagant l'assegurança, simplement donin de baixa. I, bueno, i aquí va estar... no vaig pagar, ells mateixos em van fer una espècie de descompte perquè jo estigués una mica content, cosa que no m'estic, i em van treure 3 mesos de la pòlissa. Bé, jo vaig seguir sense pagar, i ara a l'agost doncs, m'ha vingut ja via judicial doncs, el paperet aquest per anar a pagar, és clar. I quan la iglesia nos hemos topado. i, bueno, i qualsevol posa denúncies a qui sigui, no? Perquè aquesta gent es tapen els uns als altres i simplement, doncs, bueno, toca pagar i a callar, o no sé, o què podem fer aquí.
Josep, bona pregunta, moltes gràcies. Tot seguit al senyor Malià li respondrà. Gràcies, Josep,
bé,
per la
gràcies.
Seva trucada. Bon dia.
Bé, el cas que planteja el Josep és una qüestió... Clar, no m'ha quedat massa clar els terminis exactament en què va fer la petició de la baixa, però és una de les peculiaritats d'aquest servei, de la contractació d'assegurances mèdiques, que tenen obligatòriament per llei hi ha l'obligació de notificar amb 2 mesos d'antelació la baixa, és a dir, el voler donar-se de baixa. I això està regulat així per llei. És, diguem, una excepció, perquè la majoria de serveis no tenen aquest període tan llarg d'antelació d'haver de comunicar la baixa. El cas de les assegurances és així. És important recordar que aquest termini, això es modificarà a partir de l'1 de gener del 2016, que aquest termini es redueix en un mes i passarà a ser d'un mes. És a dir, no es necessitaran 2 mesos d'antelació, sinó només un. Jo entenc, perquè no ho ha concretat, que entenc que la baixa ell la va comunicar dintre d'aquests ja 2 mesos, és a dir, superats aquests 2 mesos, quan faltaven menys de 2 mesos, perquè es renovés la pòlissa, en principi, automàticament, si no es fa aquesta baixa en el període que està fixat per llei.
I, per tant...
Entenc que això va anar així.
Continuava el contracte.
Clar, si no es fa la baixa en el període fixat per llei, es renova automàticament. Això és el que està establert així, que, com dic, a partir de l'1 de gener del 2016 aquest termini es redueix en un mes. De tota manera, també ha comentat altres qüestions, és a dir, que entenc que són diferents o que es poden tractar de forma separada. És a dir, una cosa que tu has tingut una mala atenció o creus que t'han donat un mal servei o que no s'han respectat algunes coses que tu creus o consideres que tens cobertes en la teva pòlissa, lògicament, això té dret, evidentment, a reclamar. Això, és a dir, una cosa no exclou l'altra. Pel que fa al tema de la renovació, clar, diu, puc presentar denúncia. Home, si realment la baixa es va fer doncs, dintre d'aquests 2 mesos, és a dir, superats aquests 2 mesos, el problema que hi ha és aquest, i és veritat que no s'acostuma a saber això, tampoc les companyies ho informen, i ho haurien d'informar, això també és cert, però les assegurances tenen aquesta peculiaritat, sí.
Doncs gràcies per aquesta resposta, senyor Malià. Una altra pregunta que nosaltres li fem, quina ha de ser la informació que estem obligats a donar a la companyia per tal de fer aquesta pòlissa?
Bé, tinguem en compte que en el cas de les assegurances mèdiques, com també passa amb les assegurances de vida, doncs la companyia que ens fa aquesta pòlissa ens fa omplenar doncs un qüestionari de salut per poder avaluar quin és el nostre, diguem, el nostre estat de salut i, per tant, per poder valorar el risc que ha de, diguem, que ha de assumir i que ha d'incloure en aquesta pòlissa. I, per tant, doncs, aquesta és una obligació que lògicament, hem de superar a l'hora de contractar una assegurança mèdica. Evidentment, aquí el fet de ser doncs, sincers i ser honestos a l'hora d'emplenar aquests qüestionaris és important, no? Perquè si no ho fem... doncs això podria comportar problemes. Vull dir, si no diem exactament la veritat en aquest qüestionari de salut i després resulta que hi ha algun problema doncs, relacionat amb alguna cosa que no hem contestat degudament, això podria donar, fins i tot, podrà donar lloc a perdre la cobertura en cas de malaltia,
Senyor Malià, també es parla, en termes d'assegurances mèdiques, del període de carència. Què vol dir això?
Bé, el període de carència és una condició particular que en algun cas es posa. Per tant, recordem el que dèiem abans, que ens fixem molt bé i repassem molt bé i, si cal, demanem assessorament abans de contractar per saber el que estem contractant, que s'inclou en la nostra pòlissa, que es pot incloure en la nostra pòlissa, i aquest període el que fixa és que en determinats casos, en determinats supòsits, en determinats períodes, en determinades circumstàncies, l'assegurança no està coberta o estem fora de cobertura. Això és el que significa, diguem, aquest període de carència, que no totes les pòlisses tenen, però és una clàusula que a vegades es posa i que, per tant, doncs, hem d'estar al tanto i repassar-ho bé.
En molts casos, senyor Malià, el contracte d'assegurança es prorroga automàticament, una mica el que dèiem amb el Josep. Mm. Aquesta pràctica és correcta?
Sí, sí. És, no només és correcta, sinó que és el més habitual. Normalment, i concretament en el cas de les assegurances mèdiques, en altres serveis, diguem que hi ha molta més... es canvia potser la gent més fàcilment i sí, més habitualment, més ràpidament. A les assegurances mèdiques potser una mica més d'estabilitat, llevat de casos com el que ha comentat el Josep, que n'hi ha, és a dir, que no estem satisfets amb el servei que ens ha prestat la nostra asseguradora o que hem tingut una mala experiència, etc. Que aleshores és quan ens plantegem el canvi, però el més habitual, el més normal, és que es van renovant automàticament. Si no, es diu res en els períodes previstos i amb l'antelació que hem comentat.
I, senyor Malià, quan es pot augmentar la prima de l'asseguradora?
Bé, aquí recordem, com sempre, que els preus, en aquest cas les tarifes, són lliures i, en principi, això no vol dir que si nosaltres hem firmat, hem contractat una prima amb un import, etc. Si ens la modifiquen a l'hora de renovar, lògicament ens ho han de comunicar, perquè ens estan modificant les condicions. És a dir, l'asseguradora ha de complir uns requisits si és que ens la vol augmentar. L'hem d'acceptar, i si no ens ho comunica 2 mesos abans de la finalització del contracte, podríem negar-nos a acceptar la pujada i s'hauria de respectar la prima que estàvem pagant fins aquell moment.
Uh-huh. Avui, a l'hora del consumidor, quan ara mateix falten gairebé 8 minuts per arribar a 9:45 del matí, estem tractant el tema de les assegurances d'assistència sanitària a Ràdio Estel i ho fem amb el subdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià. Com hem de fer per donar-nos de baixa si decidim, doncs això, que no volem renovar el contracte, senyor Malià? Què podem fer?
Bé, això, és a dir, la forma per fer-ho és enviar una notificació. La millor manera és fer-ho per escrit, que en quedi constància, tant per nosaltres com per el destinatari. I com hem dit abans, com a mínim 2 mesos abans de la data de finalització de contracte. També hem recordat que a partir del 2 de gener hi ha una novetat, i és que el consumidor, i aquesta és una potestat que té el consumidor a partir de l'1 de gener, aquesta voluntat de no renovar el contracte es pot fer amb una antelació mínima d'un mes. O sigui que redueix aquest termini a 2 mesos a partir de l'1 de gener. I bé, recordar el que dèiem, que és important fer aquesta notificació de forma que en tinguem constància, que tinguem una prova s'ha fet aquesta notificació i que l'asseguradora, doncs, l'ha rebut.
Senyor Malià, el senyor Josep ens deia que ell havia contractat l'assegurança al juny,
sí,
però els contractes són de desembre a gener.
Sí, aquí el que passa és que quan es contracta, evidentment, la primera vegada que es fa la contractació, es pot fer el juny, es pot fer el març, es pot fer el novembre. Mm-hmm. I aquell any, pues, la cobertura, aquell any en què contractem la cobertura, pues, serà del temps que sigui, diguem, no? Però pel que fa, doncs, a les renovacions, en principi, doncs, el que es computa són els períodes, per dir-ho així, els anys naturals, per entendre'ns. En tot cas, també, i aquí hi ha una cosa important, i probablement en el cas del Josep també sigui així, també hem d'anar a veure què és el que diu la pòlissa en concret.
Clar.
Mm-hmm. Perquè pot ser que especifiqui alguna qüestió respecte, doncs, al període de vigència de la pòlissa i com s'ha de fer la renovació. Mm-hmm. Això també, evidentment, cal tenir-ho en compte.
I, senyor Malià, hem de respectar sempre la durada del contracte o ens podem donar de baixa en qualsevol moment?
A veure, en el cas de les assegurances mèdiques, si les dues parts es compleixen, doncs, els deures i les obligacions que figuren al contracte, s'ha de respectar la vigència fins a la data de venciment. Aquest és el problema també que comentava el Josep. Si realment s'han donat les condicions, que això és el que caldria analitzar i veient, doncs, com he dit, també la seva pòlissa. Si s'ha fet la renovació d'aquesta pòlissa d'acord amb el que està previst tant a la pòlissa com amb la regulació de les els contractes d'assegurança, doncs hem de respectar la vigència fins a la data de venciment, perquè així és com està regulat. Evidentment, a la inversa això tampoc pot passar. L'asseguradora, la companyia, tampoc no ens pot donar de baixa abans de la data de finalització del contracte.
Uh-huh. Però tot i així, l'asseguradora podria arribar a negar-se a renovar el contracte?
Podria, és a dir, aquí recordem que en la contractació, quan parlem de que a vegades doncs, les empreses imposen clàusules abusives pels consumidors, sempre parlem de que hi ha d'haver un equilibri i, per tant, si nosaltres com a consumidors podem donar-nos de baixa, lògicament, amb el període que hem dit, doncs l'asseguradora també dintre d'aquest període i amb l'antelació i amb la mateixa antelació, bueno, pot dir-nos que no ens vol o que no està disposada a renovar l'assegurança o bé pot fer-ho, per exemple, doncs dient si vostè vol renovar, doncs li hem d'augmentar la prima, el que sigui, és a dir, pot no fer-ho directament, però indirectament doncs, mitjançant un augment o modificant les condicions que a nosaltres doncs, no ens satisfacin o no les considerem adequades i, per tant, això comporti finalment doncs, que no ens les renoven.
En aquest sentit, senyor Malià, si hem tingut un any en què hem tingut dificultats mèdiques o el que sigui, l'asseguradora ens podria augmentar la prima de cara a l'any següent?
Si ho fa amb aquestes condicions que hem dit, amb l'antelació i tal, ho pot fer, perquè també hem dit que els preus són lliures, ho podria fer, i nosaltres podem acceptar o no acceptar, o dir, escolti, doncs, per sort, doncs, el mercat d'assegurances mèdiques és ampli, hi ha molta oferta, i si l'oferta que ens fa la nostra asseguradora no ens satisfà, doncs en busquem una altra que considerem millor per nosaltres.
I com hauríem de reclamar en cas de conflicte amb una asseguradora?
Aquí també hi ha una petita especificitat, i és que, en primer lloc, bueno, això ho diem sempre, a Consum, la reclamació l'hem d'adreçar a la mateixa empresa, en aquest cas a l'entitat, a la companyia asseguradora, i la especificitat en aquest cas és que el règim general és que ens han de contestar en un mes. En aquest cas tenen 2 mesos per contestar a les asseguradores. I si no rebem una resposta satisfactòria, també trencant una mica el règim general que diem que es pot anar amb un organisme de consum, en aquest cas hi ha un règim específic que és que hem d'anar al servei de reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. Del govern central, perquè està regulat així. De tota manera, també sempre podem anar als tribunals de justícia, en el cas que considerem pues, que, bueno, que és la nostra decisió per la raó que sigui, o bé, cosa que no és gaire freqüent, per desgràcia, a un òrgan arbitral que sigui acceptat, evidentment, per les dues parts.
Senyor Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per acompanyar-nos i fins la propera. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Carla, gràcies. Et deixem, nosaltres t'acomiadem ara, però després tenim una cita amb tu de 8 a 9.
Al vespre, com cada dijous de 8 a 9, amb el Plusvàlua. Avui parlarem de desenvolupament i de l'atenció als refugiats. Parlarem amb Claudio Labanchi, director general de l'ONG Comparte, i com sempre també sobre l'actualitat econòmica i social.
Doncs, Carla, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I com ja sabeu, per més informació, al web de l'Agència Catalana de Consum o també per Facebook de l'Agència Catalana de Consum, Twitter, @consumcat o el telèfon d'informació de la Generalitat, que és el 012. Gràcies, Carles, gràcies, senyor Malià.
Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.